Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Nou minuts i mig i seran les 9 del matí. Esquerra ha acabat aprovant el decret de pròrroga dels pressupostos al Parlament, tot i no entrar a negociar els pressupostos del govern de Salvador Illa com a tal. Així doncs, de moment, el govern pot respirar alleugerit perquè ha pogut superar una de les votacions més importants perquè, sobretot, el sector públic pugui seguir funcionant, però no té, de moment, pressupostos. També, per exemple, s'ha aprovat aquesta eliminació dels beneficis fiscals que es van aprovar el mateix 2014 al mateix Parlament per atraure el projecte del Hard Rock i que ara s'han fet enrere i que en el seu moment van ser una de les pedres a la sabata del govern de Pere Aragonès per tirar endavant els pressupostos en aquell moment quan el PSC estava a l'oposició. Però, per exemple, també s'ha aprovat eliminar a les multes als ajuntaments que s'han saltat els límits de consum d'aigua per la sequera, una mesura que ni els comuns ni Esquerra hi estaven a favor i que el PSC ha acabat aprovant amb el suport de Junts, del PP i amb l'abstenció de Vox. Per parlar de tot plegat, també de les negociacions dels pressupostos a Madrid, els pressupostos de l'Estat, ens acompanya ja en directe la portaveu d'Esquerra Republicana al Parlament, Esther Capella. Bon dia, senyora Capella, i gràcies per atendre la trucada del matí a Ràdio Estel.
Molt bon dia. Gràcies a vostès.
No és una mica contradictori que salvin el govern de Salvador Illa aprovant aquesta pròrroga, però que, en canvi, no vulguin tirar endavant els pressupostos?
Bé, li explicaré perquè vostè ha dit que era que aquest decret és un dels decrets més importants pel govern. Miri, doncs li esmeno, és una esmena de la totalitat la que jo li faré, perquè es tracta d'un decret que el que permet és que no col·lapsi el sector públic. Vol dir, el sector públic són les empreses de la Generalitat de Catalunya que es dediquen a fer moltes coses. Per exemple, en relació a infraestructures de Catalunya, que són, és l'empresa que fa les obres importants. Des de la supervisió i, per tant, també el disseny de la línia 9 del metro de Barcelona, passant amb els centres educatius que s'estan construint i que, per tant, s'han de concloure en els temps que pertoquin. També, en relació a la pròrroga l'aprovació d'aquest decret i, per tant, la pròrroga perquè el sector públic no col·lapsi, té a veure també, per exemple, amb els parcs de recerca i innovació, que puguin continuar desenvolupant tota aquesta tasca. És això, és a dir, no té res a veure amb pressupostos. Els pressupostos és una altra cosa.
Però llavors...
És el que permet, doncs, fer noves polítiques públiques. Aquesta pròrroga és per evitar el col·lapse de l'administració, el sector públic de l'administració, però al mateix temps incorporava, doncs, la revisió de l'índex de la renda de suficiència que afecta a més de 200.000 persones i té a veure, doncs, amb prestacions que permeten a la gent, doncs, no caure en els vorals de la vida. I, per tant, per nosaltres, ho hem dit moltes vegades, no deixem mai a l'estacada els ciutadans i a les ciutadanes. I, en tot cas, també, doncs, rectificava algunes qüestions que, doncs, per la tramitació administrativa havien provocat situacions de tenir que tornar cobraments d'aquest tipus de pensions de forma indeguda, que, per tant, el que s'ha fet és endreçar aquesta qüestió. I per les persones afectades això és molt important. I, per tant, nosaltres vam posar sobre la taula l'interès de moltíssimes persones que, com li deia, reben petites prestacions, però que per elles són essencials.
Entenc, doncs, que això es limita a aquesta pròrroga i que, per exemple, no votaran ampliacions de crèdit o modificacions que demani el govern per tirar endavant altres projectes?
Esquerra Republicana el que sempre ha plantejat és que no parlaríem de noves coses si abans no hi ha passes fermes en relació als acords d'investidura. L'acord d'investidura que va fer, que va permetre que en aquests moments la presidència de la Generalitat l'ostenti el senyor, el president Illa. Per tant, en aquest sentit, mentre no avancem de forma ferma i determinada, doncs, doncs hi haurà coses que, no, que nosaltres no hi donarem suport.
I què hauria...
Per tant, pas a pas, negociació a negociació, i hem de veure doncs, posicions molt clares en relació a moltes de les qüestions que es van plantejar en l'acord d'investidura, que van des del finançament singular, passant a al blindatge de la nació i la llengua, i van també de les millores que afecten els drets de les persones, que, i això vol dir mobilitat, vol dir rodalies, transport públic eficient, eficaç, i vol dir també dret a l'habitatge i construcció del dret a l'habitatge com un dret fonamental. I de moment hem avançat poquíssim.
En aquest sentit, què hauria de passar amb el finançament singular perquè vegin algun avenç des d'Esquerra?
Doncs, els escenaris que ens van marcar que també des de a qui li correspon, en aquest cas a l'Estat, doncs comenci a moure fitxes, i és més, també una posició ferma del govern de la Generalitat a l'hora de plantejar quines són les prioritats de Catalunya davant del govern de l'Estat. I en aquests moments, més enllà de bones paraules, doncs no hi ha passes endavant i passes fermes endavant. Veurem, no? Ahir el president Illa en sessió, en la sessió de control parlamentari apuntava, no? Alguna que veurem novetats, també ho deia el conseller de la presidència, que es faria la primera comissió de traspassos des de fa molt temps. Bé, doncs veurem com es materialitzen aquests traspassos i quins traspassos. Si són realment aquells traspassos estructurals que han de permetre un canvi també en l'autogovern, major quotes d'autogovern, i per tant, per poder-nos governar absolutament en tot.
Clar, però si aquests traspassos necessiten pressupostos per materialitzar-se, no estarem una mica allò en un atzucac?
Miri, la voluntat de traspassar l'ha de tenir qui té en aquests moments retingudes determinades competències, que és l'Estat. Per tant, mentre no hi hagi passes en aquest sentit, doncs no es pot avançar. És més, els recursos els té l'Estat. Miri, li poso un exemple perquè ens entenguem tots. En el Plan Nacional de la Vivienda, a Catalunya, que és qui ha fet els deures, i ho dic des de la meva experiència com a exconsellera d'Habitatge, que amb això vaig batallar i em vaig discutir molt amb l'actual ministre de la Vivenda. Escolti, hi ha un paquet de dotació econòmica per poder desenvolupar polítiques d'habitatge en el que a Catalunya se la maltracta sistemàticament, ja sigui pel PIB, no estem compte ni el PIB, no estem compte ni la població, i no estem compte que Catalunya és l'única, en aquest cas, l'única part, l'única comunitat autònoma que ha sigut capaç de fer polítiques en matèria d'habitatge, començant pel compliment de la llei estatal de l'habitatge, tot i que saben vostès que nosaltres l'hem qüestionada en el sentit que envaeix competències a Catalunya, i que quan parlem de competències nosaltres parlem dels instruments que ens permeten garantir drets i llibertats als ciutadans. Per tant, si el govern de l'Estat vol demostrar que efectivament es creu allò que ha pactat, doncs que faci passes endavant. I, a més, doncs que no se'ls acudeixi fer una empresa pública d'habitatge quan el que que la facin en aquelles comunitats autònomes que no volen desenvolupar o que no volen exercir les seves competències en exclusiva. Catalunya les vol exercir. Escolti'm, miri, doti a Catalunya dels recursos necessaris perquè d'empresa pública per gestionar i habitatge i fer habitatge ja la tenim.
Clar, ara em comentava aquesta situació, estava pensant en el que va passar ahir al Parlament, que, per exemple, ni vostè, ni Esquerra Republicana, ni els comuns volien eliminar les multes als ajuntaments que es van saltar el límit de consum d'aigua durant la sequera, i al final la mesura es va tirar endavant gràcies als vots de Junts, al PP i l'abstenció de Vox. No sé si els preocupa que si vostès i els comuns no arriben a acords amb el PSC, el govern de Salvador Illa vagi aprofitant aquesta via, sobretot quan vostès també han dit, no, que a vegades que el PSC en certes polítiques té més punts d'acord també amb Junts o amb el PP.
Ha de quedar una cosa clara. El govern del president Illa no té el vot d'Esquerra Republicana assegurat. I, per tant, ha de garantir que les polítiques que fa tenen a veure amb l'interès general i tenen a veure amb canvis també en la cultura del consum dels recursos naturals. I ahir el que va passar al Parlament, doncs ja li dic, escolti'm, en una situació de sequera que encara la tenim, tot i que no se'n parla tant com se'n parlava, però estem en situacions similars als que teníem i que, com molt bé diu el govern, que si no plou el mes de març i no plou bé aquesta primavera, en algun moment hauran de tornar a prendre mesures de restriccions. Per tant, és totalment irresponsable que el que es fa és modificar un decret que el que venia el que intentava fer era canvis culturals en el consum d'aigua. I el que es feia en aquell procediment sancionador del decret del conseller Mascort, el que s'estava fent era canviar els hàbits en el consum de l'aigua. I volia dir que qui malbarate o qui consumeix amb excés pague més. I volia dir que els ajuntaments havien de fer les seves ordenances. I volia dir que els ajuntaments també havien de fer tota aquella obra pública que, pel que sigui, no havien fet, per garantir que no s'escapi ni una gota d'aigua per les canonades dels pobles i ciutats del nostre país. I va voler dir també aquell decret que s'acompanyava amb recursos suficients perquè els ajuntaments poguessin fer les obres que necessitaven. 128 milions d'euros, 128 milions d'euros per posar al dia les canonades arreu del país. I volia dir que l'Ajuntament que començava a fer aquesta obra doncs no era sancionat. Volia dir això. I ahir el que va fer el govern del senyor Illa és una reculada amb tota regla amb la nova cultura que hauríem de tenir en el consum dels recursos naturals, que són escadussers, que en tenim pocs i que, a més, el repte de l'emergència climàtica i l'emergència climàtica que tenim en aquests moments ja ens diu que episodis de sequera en tindrem sempre. I vol dir que ho hem de fer diferent. I fent el que van fer ahir amb la dreta, pactant amb la dreta aquesta qüestió, és negar la evidència de la situació en la que estem. Per tant, és irresponsable, perquè el missatge que es dona és no cal que facis res, perquè no et passarà mai res. Mm. I una norma que ha de ser d'obligat compliment ha de tenir un règim sancionador, perquè és pedagògic i perquè, a més, doncs, beneficia a qui fa els deures i, evidentment, doncs, sanciona a qui no ha fet els deures durant anys i panys, perquè el que ens està passant no és d'ara, és d'abans i de molt temps.
Entenc la qüestió de la sequera, però jo li preguntava més aviat, tenint en compte també el que ha passat al Congrés, si els preocupa que el govern de Salvador Illa opti cada vegada més per una sociovergència per governar Catalunya, en el sentit que, per exemple, sembla ser que el pacte per traspassar les competències de migració està bastant enfilat i és una qüestió que estan negociant Junts i els socialistes. No sé si veuen aquest possible sociovergència com una via de Salvador Illa per governar la Generalitat.
A nosaltres ens preocupa Catalunya i ens preocupa la ciutadania del nostre país, la garantia dels drets i les llibertats dels ciutadans. I tot el que nosaltres fem, totes les nostres posicions polítiques, tenen doncs, en el centre l'avanç social i nacional, que tot valora. I, per tant, cada passa que nosaltres fem i ens posicionem té a veure amb aquesta qüestió. No té a veure amb tacticismes, ni té a veure amb si aconsegueixo un titular de premsa més que un altre. Té a veure amb els canvis que s'han de produir en la nostra societat perquè la gent tingui una vida digna i, a més, doncs, Catalunya un dia esdevingui un estat independent. Té a veure amb això. Per tant, cadascú que faci allò que cregui que ha de fer i després que cadascú assumeixi les conseqüències dels seus actes. Miri, nosaltres foc d'encenalls no en farem. La ciutadania es mereix respecte i el que moltes vegades dona la sensació quan es fan aquest foc d'encenalls que no som creïbles. I, per tant, s'ha d'entendre el que nosaltres diem, per què fem les coses i per què defensem el que defensem. Escolti, miri, cadascú defensa el seu espai ideològic. Nosaltres no defensarem mai reversions, per exemple, quan li deia lo de l'aigua, perquè necessitem generar aigua, sí, però no per consumir més, sinó per estar previnguts per quan torni una sequera forta, que en aquests moments la tenim, però no la tenim segurament amb unes conseqüències dramàtiques, doncs tinguem els recursos necessaris perquè tothom pugui tenir aigua. És això. I si no canviem, escolti, haurem de canviar a patacades, perquè ens trobarem davant del mirall i veurem que, efectivament, doncs obrim l'aixeta i no hi haurà aigua. Pues aquest és l'exemple més clar de que determinades polítiques s'han d'erradicar. Això ja és antic. Hem d'evolucionar cap a d'altres maneres de relacionar-nos també doncs, amb els espais naturals, amb els recursos naturals diferents. Que volen tornar les polítiques velles, doncs nosaltres no som aquestos.
Senyora Capilla, clar, em parlava de Foc d'Encenedes, ja per acabar, perquè ha d'anar a la sessió del ple, però em parlava de Foc d'Encenedes, clar, en aquest sentit, per la ciutadania, a vegades és una mica contradictori, per exemple, les declaracions d'ahir del Congrés d'Esquerra, del diputat al Congrés d'Esquerra, el senyor Francesc Marc Álvaro, que deia que estan disposats a negociar els pressupostos de l'Estat, però, en canvi, a Catalunya tanquen la porta.
Jo crec que el senyor Francesc Marc Álvaro posava també l'accent amb els avenços en el pacte d'investidura amb el senyor Sánchez. Perquè també tenim aquí, escolti'm, hi ha dos pactes d'investidura amb uns acords molt clars i necessitem avenços en aquest sentit. En el moment que hi hagi avenços, començarem a parlar, és allò de arribem al riu, veurem si el podem travessar perquè hi tenim un pont. Que no hi ha el pont? Doncs no el travessarem. Haurem de buscar el punt en el que l'aigua no ens ofegui.
I en aquest sentit, compleix més els compromisos d'investidura Sánchez que Illa?
Bueno, el president Sánchez porta més temps en el govern que el president Illa. I aquí diria que, per exemple, encara no hi ha una llei de llengües, que era un acord que s'havia de produir en 6 mesos des de la investidura del senyor Pedro Sánchez, per exemple. Escolti, doncs que s'esmercin i que es posin les piles perquè quan pactes has de tenir clar que allò que estàs pactant ho compliràs. Esquerra Republicana ho té claríssim, perquè els pactes s'honoren. I necessitem que cada acord que acabem rubricant, que té a veure amb un procés previ de diàleg i de negociació, s'ha de complir, perquè és que si no, no començarem nous diàlegs i noves negociacions. Aquí és l'equivalència de les condicions. Les dues parts han de complir la part dels seus acords, perquè si no, doncs es generen desconfiances i no avancem.
Ara sí, ja per acabar, ahir també coneixíem que finalment s'ha fet el traspàs de la documentació, de la investigació interna sobre la presumpta estructura B i també sobre el cas dels cartells contra els germans Maragall per part dels dos Mumbieles, per dir-ho així, del Xavier Mumbiel, el qui era responsable de compliment d'Esquerra fins al desembre, i el Lluís Mumbiel, el qui ho és ara nomenat per la nova direcció del partit. En un comunicat a les xarxes socials, l'antic responsable de compliment d'Esquerra era molt crític en el sentit que deia que s'havia filtrat interessadament el fet de que no hi havia la documentació i que ell l'havia guardat de manera privada per evitar que pogués ser consultada per membres del partit que no estiguessin implicats en aquesta investigació. Creu que en aquest sentit Esquerra ha de fer una esmena amb com ha gestionat tot això i demanar-li disculpes a Xavier Mumbiela per aquella acusació que va sortir aquest cap de setmana i que després, segons ell, no és veritat?
Aviam, jo no emeto opinions sobre tuits i manifestacions que fa una persona que que té relació amb expedients que són part de l'organització d'Esquerra Republicana. En tot cas, jo el que sí diré que ara doncs, cal avançar en la línia que es va decidir en el darrer Consell Nacional d'Esquerra Republicana i, per tant, la investigació pues, ha de fer la seva feina i la comissió i els membres de la seva comissió doncs, faran allò que pertoqui i emetran les seves consideracions, però jo no opino sobre els tuits i que pot o que ha fet una persona que forma part, no, del que és objecte de debat en aquesta comissió.
Mm-hmm. Una comissió que diumenge l'Ara també explicava que Ernest Maragall no hi ha volgut participar. No sé si té gaire sentit seguir amb aquest procés si el principal damnificat no té interès de formar-ne part.
Aviam, jo no formo part d'aquesta comissió i, per tant, la comissió emetrà l'informe quan correspon i escolti, no sé ni qui hi ha ni qui deixa d'haver-hi. Sé que els membres de la comissió ho sé perquè es va aprovar també en Consell Nacional, però, com comprendrà, no formo part de les decisions d'aquesta comissió i, per tant, no sé ni a qui citen i qui compareix i qui deixa de compareixer.
Esther Capella, portaveu d'Esquerra Republicana al Parlament. Moltíssimes gràcies per haver atès el matí a Ràdio Estel.
Gràcies a vostès. Molt bon dia. Adéu.
Molt bon dia. Passen 12 minuts de les 9. Va, fem una breu pausa i a la tornada ja arrenquem la tertúlia d'aquest dijous 30 de gener. No marxeu.
Ràdio Estel.